Camins.
De mica en mica, camí del final, no sé si us recordeu d'aquella meravellosa seqüència de Toy Story 3, quan les joguines cauen a una mena de fossa i comprenen que van directes al foc i que ha arribat el seu final, que deixen de lluitar, eh? Simplement es donen les mans, doncs aquesta és la imatge que em ve al cap, bueno, no vull ser dramàtic, però una mica així. Emoció pel que hem viscut quan arriba el final de Camins. Avui utilitzaré aquests dies en les editorials per donar les gràcies. Vull fer esment a dues persones importants, Ignasi Miranda i Maria José Mendoza, la nit i el dia, també us ho dic. Ignasi, la persona que em va acollir a la ràdio fa anys, que em va ensenyar moltes coses, que la temporada passada va formar part de Camins a tope i que ha estat el meu substitut oficial quan he estat malalt. Tan agraït per la seva amistat i suport sempre, Ignasi, mai no té un no i sempre un sí. I la Maria José, la nostra encarregada de xarxes socials, que ha fet sempre un esforç enorme per donar-nos visibilitat i que de vegades ha posat el barret de seccionista per aportar el seu granet de sorra al programa. Gràcies, Maria José, també per la teva passió. És que hi ha molt agraït, la veritat. Dia 4, abans de l'adeu. Crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Cuando sabes el día. Es como el corredor de la muerte. Sabes el día, Lora, y sabes... tens clar, ¿no, Carla?
Sí, pero quines ganes d'allargar el patiment, ¿no?
Es que es así, es que no ho podem negar. Ya es un compte enrere y veiem allò el precipici al final, y etc. Bueno, escolteu, donades aquestes gràcies, us dono també la bona vesprada d'aquest dimarts 18 de juliol del 2023, dia 1 després d'una nova edició dels nostres dilluns amb vocació esportiva, la darrera, a ir comentant com queda el panorama de la pretemporada i la temporada que ve, amb les incorporacions que de moment ha fet el Barça, amb el grandíssim analista i exjugador Dani Solsona. Dia 1 també del darrer pas per aquest programa de Santi Jiménez. No li vaig dir, una mica allò per la vergonya, no? Però mira, què vols que et digui? Hem fet ràdio amb Santi Jiménez. No sé si es pot aspirar a molt més en aquest món de les zones. Ha estat fantàstic estar amb ell i ens va regalar una darrera secció genial com cada dia que ha vingut, la veritat. Si us ve de gust recuperar la darrera intervenció de Santi Jiménez al Camins o qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Ja ho sabeu, recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també l'aplicació Radio Estel Oficial amb les fotos del personal, una pàgina web radioestel.cat, YouTube i més Estel. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaria i la seva alegria, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies, que farem de seguida amb Júlia Julve, que avui torna al programa, i Carla Buigas, hem quedat amb Raúl Sinovas, de la llibreria Cartenverso, que a més d'expert en el món del còmic i admirador terrible, però terrible, de l'obra d'Ibáñez. Amb ell conversarem sobre la figura del genial creador de Mortadelo i Filemón, que ens ve molt de gust. Per tant, actualitat, Mortadelo i economia versió Rosario. Des d'ara i fins les 9, benvinguts a la Macedònia de Ràdio Estel, la falsa ràdio nocturna de la casa, les joguines agarrades de la mà, aquí, a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. I feel pretty good. Yeah, no! Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Com us deia, aquest cap de setmana vàrem perdre una mica la innocència, la nostra infantesa, la nostra adolescència també, i la part també de la nostra edat adulta, perquè molta gent seguia consumint la seva obra, i una mica de l'humor que ens ha plenat durant tants anys, tot perquè el grandíssim Francisco Ibáñez va morir dissabte passat als 87 anys. Així ho va anunciar al seu compte de Twitter l'editorial Penguin Espanya, que va transmetre amb enorme tristesa la mort del gran historietista a Barcelona. El dibuixant ha estat el més cèlebre i prolífic dels creadors espanyols d'historietes, pare dels personatges més populars del còmic hispà, els desastrosos detectius Mortadelo i Filemón, les aventures dels quals ha dibuixat sense interrupció des del 1958. Altres famosos fills que l'artista ha deixat han estat, doncs, per exemple, el poc assenyat Botones Sacarino, l'ensegat Rompetejos, meravellós, i els matussers Pepe Gotera i Otilio, o els esborratjats veïns de 13 Rue del Percebe. Ibáñez, recordem, va néixer al març de 1936 a Barcelona i des de petit es va aficionar a llegir còmics i amb només 11 anys va publicar el seu primer dibuix en una revista infantil. L'editorial ha dit ens deixa l'enorme llegat de la seva lucidesa, sentit de l'humor i més de 50.000 pàgines amb personatges memorables que han fet feliços un gran nombre de lectors, així ho va dir, recordem, l'editorial Penguin Random House. Personalment, ja us ho dic ara, us ho dic, ha estat un adeu molt trist per mi. Des d'aquell primer còmic que el meu pare em va regalar quan jo era molt petit, recordo ser un devorador dels còmics de Mortadelo, dels tebeos, els tebeos de tota la vida, i recordo esperar sempre amb un punt de tensió quan sortien les revistes setmanals que portaven el nom de Mortadelo, Super Mortadelo o altres. Per parlar una mica sobre la obra i el llegat de Francisco Ibáñez, que ens ve molt de gust, ja podem saludar el Raúl Sinovas, de la llibreria Cartenverso. El Raúl, durant 20 anys, ha estat llibreter especialitzat en còmic i divulgador radiofònic del Nové Art. El podem saludar. Raúl, bona vesprada, buenas tardes.
Buena tarda, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de poder saludarte para que nos ayudes un poco a analizar la figura de Francisco Ibáñez, que nos cuentes un poco tus impresiones, su legado, su estilo. Tú, a ver, Raúl, tú fuiste niño, supongo, ¿no? En principio.
Además, según te estaba escuchando, se me estaba poniendo la piel de gallina. ¿Ah? porque recuerdo mis primeros Mortadelos.
¿Sí?
Estando cuando iba en vacaciones a ver a la familia en Tarragona.
¿Sí?
Para mí era vacaciones, porque de repente llegabas y mi tío tenía un montón de Mortadelos allí que yo no había leído porque en Salamanca nos llegaba de aquella manera.
Ah, vale. Entonces, ¿él aquí te los iba guardando o los tenía?
Iba guardando. A él era muy aficionado a Mortadelo, se los leía, los coleccionaba, y luego cuando yo llegaba me ayudaba a leerlos, porque claro, yo desde pequeñito, ¿no?, que era el truco que tenían mis padres para,
sí,
mis tíos para leer, pues me daban tebeos para que luego leyera libros.
Es que yo creo, aparte que Ibáñez y los personajes de Ibáñez y sus álbumes y sus cómics, yo creo que son, intergeneracionales, ¿no? Es decir, yo creo que los han leído nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, los leen nuestros hijos, etcétera. Pero es verdad que mi generación, yo tengo 43 años, yo aprendí a leer con Mortadelo. Es decir, a mí en el colegio ya me todos los ejercicios y todo, pero la pasión por la lectura a mí me vino de aquellas páginas deslumbrantes en que pasaban tantísimas cosas, tan locas, tan repletas de detalles, con esas historias, bueno, tan absolutamente divertidas que a un niño lo seduce, ¿no? Y nos seducía. También es cierto, Raúl, a ver qué opinas tú, que vivíamos en aquella época en que todo la cultura infantil, la cultura pop, nos llegaba en cuentagotas, no como ahora, que le sale a los jóvenes y a los niños los dibujos, la televisión, las series por las orejas. Nosotros esperábamos como un acontecimiento el álbum de Mortadelo porque lo disfrutábamos, bueno, al detalle.
Sí, sí, además, yo que tengo 45, somos casi de la quinta,
sí.
Igual, o sea, yo he aprendido a leer y todo lo que leo y todo el tema del cómic al que he estado relacionado viene de Mortadelo, viene de haber cogido esas páginas, de haberlo leído, de cuando ibas, que claro, que también esa es otra de las cosas que a mucha gente le va a sorprender, sobre todo a los más jovencitos que nos escuchen, el tema de ir a la peluquería.
¿Sí?
Que había algún número o había alguna revista que tú no tenías, se la cogías a otro, la leías y la
devolvías. Es cierto.
Que es algo que a lo mejor se ha perdido en otro aspecto, pero lo tenías ahí.
Sí,
y como comentabas, es tan intergeneracional que es que da igual los años que tengas, da igual los que vengan detrás. Yo creo que en todas las casas de España ha entrado un Mortadelo, sale de un Mortadelo, seguro.
Seguro. Fue realmente, es deslumbrante, ¿no?, toda la producción que ha hecho Francisco Ibáñez en su vida, porque tenemos el modelo francés, el modelo belga, en que los cómics se publicaban más en cuentagotas, con mucha calidad, porque al final los que descubrimos Mortadelo, luego descubrimos a Tintín y descubrimos a Asterix y nos abrimos, ¿no?, a otras historias. Pero claro, estos autores franceses, que tienen mucha tradición de cómic, eran como muy selectivos y, sin embargo, Ibáñez producía siempre con un nivel de detalle y de gag, porque prácticamente en cada página te encontrabas tres o cuatro gags divertidísimos.
Claro, es que partimos de una base, como comentabas antes. Ahora hay, nos salen 450 novedades al mes de cómic. Claro, estamos en una época en la que apenas había 10. Entonces lo leíamos y era una auténtica gozada.
Sí.
Y como comentabas, Ibáñez, si cogemos el 13 Rue del Percebe, estamos viendo que en cada página tienes un gag en cada viñeta. Es algo diferente y encima interrelacionados. Es una auténtica maravilla verlo con ese contexto, porque claro, tú ves y te hace gracia y piensas en Aquí no quien viva, La que se avecina, bla, bla, bla. Sin embargo, cuando te pones a analizar que hacía una página por la mañana, otra mediodía y otra por la noche, haciendo tres gags, cuando realmente hay gente que tarda a lo mejor una semana en hacer una contraportada,
sí,
vemos el nivel de trabajo, de exigencia y de cabeza, porque bien, todos cogemos chistes y repetimos memes. Sin embargo, en aquella época,
no, claro,
el coger un gag de Franklin, del pequeño Spirú, y hacerlo hispano, que eso es lo más difícil,
sí,
el hacerlo propio del país y que todo el mundo lo pudiera entender, era algo que solo tenía Ibáñez.
Mira, y además otra cosa, porque tengo aquí un guión que voy siguiendo también, pero claro, tus respuestas me inspiran otras preguntas. Entonces, una cosa que pasaba con Ibáñez es que tú dices, cogía aquel Spirou y lo hispanizaba, pero es que también lo hacía con el cómic americano, de alguna manera, porque al final Mortadelo y Filemón no deja de ser un reflejo de James Bond, podríamos decir, o de los superagentes de la CIA americanos, etcétera, y al final lo llevaba al terreno cañí, al terreno español, al terreno más cutre, que seguramente es un poco lo que se vivía en aquella época, y los convertía en absolutamente... les daba la vuelta, los convertía en perdedores, porque al final Mortadelo y Filemón fracasan página tras página.
Sí, de manera, y son irredentos. Da igual lo que hagan, siempre acaban mal. En un principio empezaron así, como rollo Sherlock y Watson, sin embargo, ya después, cuando estaban en la tía, pasaron a ser esa CIA, ¿no? Que tanto se rumoreaba en las pelis de acción, ese James Bond, porque bueno, quizás si cogemos los eventos más importantes, olimpiadas, mundiales y similares, esos especiales, que además metes a políticos, metes situaciones sociales de aquel momento, vemos cómo ha ido evolucionando, cómo lo ha hecho muy cañí, qué manera de reírse tanto de los políticos, de ellos mismos y de la sociedad,
sí,
tenía Ibáñez de una manera muy blanquita, porque además es eso, tú lo veías, todo el mundo se ríe y aún así llegabas y decías, quiero más. Se reía de ti, sí, pero son nuestros Simpsons. Aparecer en Mortadelo es aparecer en los Simpsons, es lo mejor
es verdad,
que puede pasar.
Es verdad, porque además de vez en cuando introducía personajes reales, sobre todo muy de la política, también de la cultura, ¿eh? Y luego su estilo, ¿no? Podríamos comentarlo también un poco. Es un estilo absolutamente frenético. Es decir, en Mortadelo constantemente están pasando muchas cosas, carreras, comentarios, bromas, microgestos que van a terminar mal, que ya lo sabes, mucho gag visual y a la vez también un lenguaje propio, ¿no?, creado utilizando los nombres de los personajes, ciertos insultos, ¿no?, merluzo, animal de bellota, estas cosas, ¿no?, que él se inventaba. Es un estilo que realmente va a 200 por hora.
Además es que te obligaba a varias cosas, a varias lecturas, que es una cosa que también se ha perdido, porque tú veías lo principal, que era Mortadelo y Filemón, metiendo la pata en el momento en el que fuera.
Sí.
Pero detrás tenías al ratón que iba colgado o iba intentando sacar pasta de algún lado, la araña que siempre estaba por allí colgada, el chiste que siempre estaba en algún póster, la referencia que también estaba oculta, a lo mejor en la alcantarilla que pasaban por allí.
Es verdad.
Todos esos pequeños detalles te obligaban a una relectura que te sigues, en el momento en el que lo coges, lo sigues disfrutando, te sigues riendo, y luego además era una manera que teníamos en aquel entonces, que ahora se ha perdido un poquito y se intenta recuperar con estos tebeos, el hecho de preguntar. Tú no sabías qué significaba una palabra y tus padres te obligaban a buscarlo en el diccionario, te obligaban a buscarlos en algún lado.
Ya lo creo. Escucha una cosa, claro.
Aunque tengan Google, les toca currárselo un poco más para saber, y este insulto, y además es que se te llenaba la boca. Tú llegas y decías, merluzo, y parece como que la masticas, ¿no?
Es verdad. Escucha una cosa, luego hay otra cosa que es la influencia que pudo tener, ¿no? Porque yo creo que sí que es cierto que él se hizo un nombre cuando ya había, ¿no?, esta cultura de la historieta, que como mínimo estaba empezando, pero yo creo que él llegó a revolucionar el cómic de una manera espectacular. Y yo no sé si dentro de un país como España ha marcado mucho al resto de historietistas A la hora de reflejar la sociedad de esta manera, de marcar el cómic de esta manera, con esta velocidad, con este gag, porque yo pienso, por ejemplo, en Jan, que me encanta, ¿no? Me encanta Super López, pero al final Super López yo creo que bebe absolutamente de Mortadelo y Filemón.
Sí, además Jan estaba con la crítica social que quizá era mucho más acentuada en Super López que en Mortadelo, que era más blanquita. Jan es un poquito más incisivo, siempre te lleva a cotas diferentes. A los autores que tenías alrededor, mejor o peor, han bebido de él porque es lo primero que hemos tenido en las manos. Esa manera de reírse, ese humor negro, ácido que tenemos en España, viene de ahí. Viene de ahí, viene de ese Mortadelo, de esa manera de reírnos de nosotros mismos.
Sí, sí.
Porque si nos ponemos a analizar cualquiera de las obras de Ibáñez, con un poco de seriedad, como hay veces que gente se lo quiere tomar, nos puede entrar una depresión bastante gorda.
Sí, o sea, yo creo que Ibáñez, de manera involuntaria, porque lo he escuchado mucho estos días, que se ha hablado mucho sobre su figura, sobre su manera de ser, yo creo que era una persona muy trabajadora, una persona muy creativa, con mucha, evidentemente no puede ser de otra manera, pero al mismo tiempo muy sencilla, muy en su mundo, porque claro, sí que es cierto que involuntariamente ha reflejado una sociedad, una manera de funcionar, la España, ¿no?, de su tiempo, que además ha ido evolucionando, pero yo creo que de manera involuntaria, que a él lo que le interesaba era entretener y divertir.
Exactamente, yo tuve la suerte de conocerlo, sí, en un salón del cómic cuando todavía estaba en la estación de Francia, que se celebraba por allí, y yo le decía que había aprendido a leer y estaba disfrutando y leyendo gracias a él. Y se ponía rojo, se reía, ¿no? Sí. Luego yo de mayor, cuando empezamos a divulgar y tal, le decía, mira, es que quiero contar lo que es el mundo del cómic y lo que ha significado usted para mí. Me decía, no me trate de usted, que me hace mayor.
Sí, sí.
Dime qué te gusta, dime qué disfrutas, dime con qué te diviertes. Entonces, el ver a todos los aficionados junto a él, que yo recuerdo que además tiene el récord de firmas, de tiempo firmando en un salón del cómic de Barcelona, que estuvo más de 5 horas seguidas firmando, que sí, se dice pronto,
sí, sí, sí.
Es esa manera de decir, mira, he llegado a gente, la gente se lo pasa bien, disfruta, le decías, no, es que he sido esto gracias a usted, y se ponía como nervioso, como, si yo solo hago tebeos, yo solo quiero entretener, yo solo quiero divertir.
Sí, sí.
Y a la vez, ese aspecto de divo que otros autores americanos se lo tienen muy subido, sin embargo, él simplemente era Ibáñez.
Luego hay otra cosa, que... Claro, hemos escuchado también estos días, él en diferentes entrevistas lo ha expresado así, una enorme generosidad, porque él decía, ¿no?, cuando yo no esté, cuando, bueno, ha llegado el momento, ¿no?, ya ha fallecido, hemos perdido a Ibáñez, que era toda su obra, que es increíble, pero él decía, no, yo espero que mis personajes continúen. Es decir, seguramente otros autores dirían, pues no, ¿qué van a hacer otros con mis personajes? Y no, que mueran conmigo. No, él dispuesto a ponerlos al servicio otra vez del entretenimiento popular en manos de otros autores. Sí que es cierto que con algún reparo con los guiones, que él decía, claro, todos los guiones los he hecho yo y seguramente el dibujo es más fácil de coger, ¿no?, el estilo Ibáñez, y el guión no tanto, pero qué generosidad a la hora de decir que los personajes continúen.
Ahí tienes el ejemplo también con Ergué,
¿sí?,
que estamos todos ahí expectantes, ¿qué ocurre cuando llegue ese aniversario, esa centuria, ¿no?, de decir, ¿podremos tener nuevas historias de Tintín? Porque no las hay. Sin embargo, lo que quería era que sus personajes sigan. En uno de los homenajes que me ha gustado mucho de estos días que andan circulando en redes, salía Ibáñez entrando en el cielo y salía Mortadelo y Filemón, vamos a tener a Carino detrás de él preguntando, ¿y podemos entrar nosotros? No, vosotros sois eternos.
Es fantástico, sí, señor.
Ese gag, ese momento,
sí,
te vas a analizarlo y dices, sí, pero es que va a ser eterno para, pues como decías, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque realmente es algo que les hemos inculcado, que sigue estando en casa y que es lo primero que te dan ganas de darles para disfrutarlo. Entonces, yo sigo esperando, me dará mucha penita cuando aparezca, que supongo y espero y deseo,
sí,
que durante el año aparezca un nuevo volumen de Mortadelo, lo cogeremos con esa lagrimita, pero sin embargo tendremos esa sonrisa que tenemos que tener perpetua.
Por supuesto, y es que nos ha pasado ya, ¿no? A mí me ha pasado con Asterix, por ejemplo, que se ha continuado, ¿no?, con la obra de Asterix, con unos dibujos fantásticos, y sí que es cierto que con algunas dudas, con algún guión, porque no, yo creo que los
yo
que han...
busco. El papiro de César me gustó mucho.
Vale.
Hay otras que me, el grifo me, Pero el papiro de César, por ejemplo, lo disfruté mucho, ¿no?
Mira, pues está muy bien que me lo digas porque estoy bastante de acuerdo. Y luego, en este sentido, esta continuidad pues será también muy emocionante ver en manos de quién cae, ¿no? La editorial, en manos de quién pone, porque yo creo que será una responsabilidad también enorme.
Sí, la verdad es que hay que reconocer que hay que darle margen, aplaudir al que coja el valor y al toro, ¿no?
Sí.
Victoria, de a ver quién va a firmar esa primera obra y yo creo que le va a dar, al siguiente le dará mucha vergüenza, supongo, el tema de cogerlo cuando empiecen las sesiones de firmas y las primeras entrevistas, pero seguro que es un amante de los tebeos como somos.
Y además, después de saber que Ibáñez tenía esta voluntad, que sus personajes sean eternos como así serán, pues evidentemente con mucha alegría también seguro que lo coge. Raúl, te tenemos que despedir, pero ha sido un placer conversar contigo. Raúl Sinovas es de la librería Carta en Verso, ha estado libretero durante 20 años y es experto en cómics y divulgador radiofónico. Raúl, un placer, ya se te ve la pasión, me encanta porque creo que tenemos un espíritu muy parecido, sobre todo con Mortadelo y Filemón. Escucha, te voy a decir unos personajes de Ibáñez, que a mí me hacían mucha gracia. A ver si tú te centras y los conoces, porque cuando los digo la gente no sabe quiénes son. Eran Tato, ¿cómo eran? Tato.
Clodoveo de profesión sin empleo.
Exacto.
Además,
Tina, Tato y Clodoveo.
Sí, sí, que fue unos personajes que crearon porque durante unos años Ibáñez no pudo trabajar en Ediciones B por problemas de derechos y dijo, ah, sí, querido, no te preocupes, me voy a quedar mis propios personajes. Y eran muy punkies, era toda esa época de los 80, de Felipe González ahí en plena efervescencia, de vamos a crear 800.000 puestos de trabajo y no sé qué. Y era también mucha crítica social muy divertida.
Ves tú como ya sabía que tú los tenías caladísimos. Escucha, muchas gracias por estar con nosotros, Raúl Sinovas, de verdad, que vaya muy bien y ánimo con toda tu labor divulgadora. Estaremos muy atentos a ver cómo continúa el legado de Ibáñez. Gracias, Raúl.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Venga, nosaltres que fem una pausa i rebem Rosario Santamaría, que ja corre per aquí. Farem una mica d'Economia en Valors.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Més Ràdio Estel. Amb l'app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis i segueix l'actualitat en directe. I enganxa't als nostres podcasts. En definitiva, treu tot el suc a Ràdio Estel amb la nostra app, tant per iPhone com per Android. És l'app de Ràdio Estel, tota teva. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Que necesitan para mejorar su actividad y sus competencias profesionales, Rafa.
Traté de confesar.
No sé si es Rosario o Alexa.
Fíjate una retirada. Té una retirada a Alexa.
Que m'agrada molt com ho fa la Rosario, però a vegades... Per exemple, hem fet una mica la broma de l'Alexa.
Camins.
Ràdio Estel.
Ara sóc Alexa. Ja ho sé.
Home,
ja parlarem després.
Tens raó, perquè és una veu molt dolça,
sí,
molt acurada, molt
no
bona
sé,
adicció.
Però, sí, tu creus que és positiu? No sé, després ho parlem tu i jo. En fi.
Tensió al Camins.
Sí, una mica.
Expliquem històries.
Vinga, va, 22 minuts, anem camí de les 9 de la nit i ara és moment, dimarts, moment de parlar d'economia en valors, un espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Dimarts, ja us ho deia, Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Avui has passat aquí, eh?
Sí, aquesta tarda he estat aquí a Radio Estel i molt bé. A més, he conegut a la Mercè, que m'ha dit que és fan meva. Ai, de veritat, que mona.
No la coneixies, la Raga?
Ens hem fet foto i tot. Oh,
la Raga
molt maca, molt maca. Love,
Mercè Raga, evidentment.
Boníssima.
Doncs res, doncs encantats que hagis estat aquí tan bé i tan ben acompanyada.
Sí, 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 sí.
I ara també et veig molt ben acompanyada, sí, perquè sempre que vens amb alguna persona a l'estudi és així,
sí,
però avui vens amb dues persones presentant els nostres convidats. Sisplau.
Vinga, avui ens acompanya Esther Costabella, que és Business Development Manager a Indelif Europa, i Josep de Martí, que és estudiant del doble grau de Dret IAD a ESADE i a més és usuari d'Indelif, on està treballant com a estudiant en pràctiques. I estaràs preguntant què és Indelif, perquè jo sé que tu ets molt xafarder.
Sí, sí.
Doncs és una empresa que ofereix diferents dispositius per millorar la qualitat de vida de persones grans, dependents i o amb mobilitat reduïda. I com ho fan? Doncs perquè els seus dispositius serveixen per aixecar les persones caigudes i també perquè puguin fer transferències. Això és a dir, que poden, per exemple, moure's de la cadira de rodes al llit, per exemple. Mm-hmm. Val? Això vol dir fer transferències.
Sí.
Els dispositius d'Indelif són per a l'entorn hospitalari, també privat, i es caracteritzen perquè són segurs, són fàcils d'utilitzar i, sobretot, són dignes, tant per als diferents usuaris com per als seus cuidadors, que no s'han de fer mal quan han d'aixecar o ajudar a moure's aquestes persones.
Doncs ja la podem saludar, a l'Ester. Esther Costabella, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Bé? No, sí, Costabella. Sí,
Costabella, sí. Bona tarda.
Benvinguda, bona vesprada. A veure, després d'aquesta presentació... Tan
el Pep també ens pot dir hola.
Exacte.
Bona tarda.
No, però com ell ha entrat una mica tímid, dic, no vull,
sí,
saps...
Però ja que l'hem anomenat,
sí,
no?
Sí, doncs Josep, bona vesprada.
Molt bona tarda.
Perfecte. Anem amb Esther, d'entrada, si després t'animes, Josep, i vols explicar-nos alguna cosa, doncs serà un plaer. Però Esther, sí que volem escoltar-te i explicar-nos una mica la història de l'empresa, com i on neix, quin és el seu fundador i la seva principal missió.
Doncs mira, una història molt bonica. Tot neix a Califòrnia, de la mà de Steve Powell, el seu fundador, l'Steve. Tenia els pares separats i vivien a dues ciutats diferents. Als Estats Units sabem que les distàncies són molt grans.
Home, sí, sí.
I el seu pare, una persona molt treballada, amb mal als genolls, diabetis, sobrepès, demència, una persona que, bueno, que ho tenia una mica,
sí,
la salut,
sí,
delicada.
Amb problemes, sí.
I queia sovint, i aleshores la persona, la seva dona que vivia amb ell, doncs tenia moltes dificultats per aixecar-lo. Tenien que vindre els bombers als Estats Units.
Déu-n'hi-do.
Quan truques emergències en una cosa així, venen els bombers.
Ah. No ho sabia, això. Veus?
Sí.
Surten,
sí, sí,
les sèries i jo no ho entenia. No sabia que per això anaven els bombers. Perquè, sí, jo deia, però si han trucat a metges, per què van els bombers? Pues gràcies per dir-m'ho.
Sí,
perquè
sí,
una, mira, sèrie que veig molt...
No, és una curiositat.
La del novato, bé. La del novato sempre va la bombera.
En aquest cas trucaven, no tenien aquesta dificultat, el seu pare el caïa, etcètera.
Caïa, sí. I aleshores, doncs, bueno, finalment el metge li va receptar que es comprés una grua. Què passa? La grua té un arnest per aixecar-te, i,
sí,
clar, al ser diabètic l'arnès li feia mal, quedava en suspensió, sentia incòmode, no li agradava. Bé, bueno, doncs aquí està, li tenia complicat a l'estiu. I per altra banda, la seva mare vivia sola, i també començava a caure, i ell tenia que sortir de la feina, anar-la a aixecar, perquè la dona, sí, trucava als bombers, però era una dona que l'incomodava molt, perquè igual estava amb el seu camisó ni queia, i clar, t'arribaven els bombers allà i no estava còmode. I aleshores, a vegades ell també estava de viatge i patia molt. I va decidir començar a buscar per tot el món alguna solució per ajudar-los a aixecar quan queien.
Uh-huh. Alternatives, eh? Buscaven alternatives.
Exacte.
A lo que sempre es fa.
Exacte.
I què? I què va passar? Que no van trobar.
No va trobar res. Com ell és enginyer, va dir, doncs ho invento.
Molt bé.
I va inventar l'Indelif. Indelif ve de la paraula independència, en dues es, indi, i lif d'elevació, doncs elevació independent.
Uh-huh. Perfecte.
I aquí va néixer.
I això quin any va ser, més o menys?
2013.
Ah, per tant, fa poc.
10 anys.
10 anys. Bueno, 10 anys és considerable, però no és que... Perfecte, doncs...
Em preguntaves la missió.
La missió, i tant.
I
fas bé recordar-ho.
És que l'Steve va quedar molt apenat perquè el primer prototip en funcionament el seu pare no el va veure.
Ah.
Va morir. Llavors va decidir, doncs, que la seva missió seria ajudar a tots els altres que... Com que ell no havia pogut ajudar el seu pare, doncs a tots els altres persones que estiguessin en aquesta mateixa situació, poder-los ajudar.
Uh-huh.
I és això, no? La missió és ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones dependents, amb mobilitat reduïda, amb diversitat funcional, doncs, a que no visqui la caiguda com una cosa estressant.
Uh-huh. I com funcionen aquests dispositius? Ens pots explicar una miqueta el funcionament, Esther?
Doncs mira, és molt senzill. És el dispositiu té una plataforma, un seient que arriba a terra i aleshores la persona pot anar lliscant pel terra i sentar-se a sobre. Aleshores, un cop sentat a sobre, té uns braços en el que la persona es pot recolzar i hi ha un mando a distància, un comandament a distància, que simplement pitjant un botó, la plataforma comença a elevar-se fins a una posició o bé de sentada, 54 centímetres, o bé de peu, 76 centímetres, et posa de peu. És molt senzill, el pots utilitzar tu mateix o el pot utilitzar la persona que t'està cuidant, el cuidador o el familiar o qui sigui.
Se'ns ha caigut una ampolla,
sí,
aquí, que fa una mica de soroll.
Sí, ha caigut una ampolla, disculpeu el soroll. Escolta, clar, és interessant, has portat unes imatges d'aquest aparell, d'aquesta màquina, tan ben pensada i tan ben dissenyada, d'Indie Live. Evidentment, això és ràdio i els oients no poden veure aquestes imatges, però Maria José Mendoza, d'aquí res, les penjarà a les xarxes socials i la gent podrà fer-se una idea. Parlàvem que hi ha diferents dispositius, uns per a l'entorn de l'hospital, altres per domiciliari. A veure si ens pots explicar una mica les diferències i què tenen en comú en el seu funcionament, també.
Doncs mira, nosaltres exactament ens dirigim a tres segments. Un és el domiciliari, l'hospitalari i serveis mèdics d'emergències. Llavors, la diferència principal és que tenim un dispositiu que és certificat mèdicament. És medical device. Ens ha costat gairebé un any i pico certificar-nos. Uh-huh. I llavors, en l'entorn residencial, en l'entorn hospitalari, és més aquest dispositiu, que és el que t'eleva fins a 76 centímetres, i en l'entorn domiciliari és el més petit, que és aquest que t'aixeca fins a 54, tot i que de vegades hi ha gent que necessita també que el dispositiu el posi de peu. Però principalment la diferència és la certificació mèdica. Uh-huh.
Mira, tu estàs aquí aprenent.
Home, no, és que és molt interessant, perquè al final jo he treballat en l'àmbit sanitari, no sóc sanitari, però he tocat, i jo crec que són idees fantàstiques, la veritat, perquè sí que sé que el tema de les grues moltes vegades és molt farragós, és molt complicat, és molt desagradable, i aquestes idees, doncs escolta, jo crec que s'han de divulgar i de valorar, sí, sí.
Pep, tu que ets usuari, no sé si ens vols explicar una miqueta com t'ha canviat la vida, no? Perquè tu l'utilitzes a casa teva.
Jo sí que l'utilitzo. Jo tinc una distròfia muscular que bàsicament fa que els meus músculs siguin molt dèbils. Aleshores, a mi em costa moltíssim aixecar-me de superfícies baixes, com el sofà, alguna cadira, el vàter fins i tot. I va ser una mica per casualitat, no?, que vam descobrir Indie Lift en una exposició, en el... Orto Medical Care, a Madrid, i doncs estava jo amb la meva mare, i la meva mare és la persona, bueno, principalment que m'ajuda a aixecar-me, sí. I bueno, va ser ella que va dir, ho agafem, perquè jo ja estic una mica cansada d'agafar-te, ja és una persona més gran, que a més és bastant més baixeta que jo me deixo 1,90 m.
Sí, això, exacte, clar, exacte. És clar, ja l'has vist, és un... Sí, sí.
Ella me deixo 1,60 m i pico, aleshores és una solució que a mi ara mateix m'està donant moltíssima independència, que jo bé. Que puc mirar la tele jo sol i després em puc aixecar tot sol sense demanar cap mena d'ajuda, puc anar al lavabo jo també jo sol, aleshores és una cosa que el meu dia a dia m'està ajudant moltíssim, així que estic molt, molt content.
Que bé escoltar-te, no? Sí. Dona gust, quina sensació.
Sí, doncs és fantàstic tindre entre mans un projecte amb aquest propòsit, no?, de que millores i ajudes a la gent a la seva autonomia, a l'estar a casa, la gent gran, a més, també no volen marxar a les residències, volen quedar més a casa.
I tant.
I tot això jo crec que millora molt i en la qualitat de vida de totes aquestes persones, no? I el Pep, doncs, bueno, veure'l és un exemple que ens encanta, la veritat.
Està fantàstic. I no sé per què tenies tanta por a parlar al micro.
Ho fa superbé.
T'has explicat, déu-n'hi-do, com un a tope.
Sí.
Oh, millor que...
Pot treure la feina al Rafa, ja.
Sí, és que estic patint. No demanaré res més.
Que parlis més.
No demanaré res més.
Per si de cas. Jo et volia preguntar, Esther, perquè és veritat que un motiu pel qual moltes persones deixen la casa seva quan ja són grans i no volen és el tema una mica de les caigudes, m'imagino, de les transferències, no? És com ajudar amb el tema de poder una persona gran que es pugui quedar a casa seva.
Uh-huh. Correcte, sí. La veritat és que, clar, la corba d'aprenentatge del dispositiu dius, molt senzilla.
Clar, és que sí, és veritat. Sí, sí, ho estava pensant jo.
Simplement has de lliscar sobre de la plataforma i petjar un botó. I si tens a la teva dona, el teu fill o algú que t'ha d'ajudar, també té dos cinturons de seguretat que et poden lligar i és tan fàcil com donar-li el botó per pujar, no? Fins i tot, clar, el que tu deies de les transferències, transferir d'una cadira de rodes doncs, a un sofà o baixar a terra per fer exercici. Hi ha molta gent que el tema de l'exercici és important. La gent gran ha d'aprendre a bellugar-se i a cuidar-se. I bueno, també és una altra manera d'usar l'IndieLif, que és baixant a terra i fer aquests exercicis. O em comentava un dia el Pet, doncs, jugar amb el seu gos, no? Doncs també li permet baixar a terra i doncs, estar
jugar
en aquest moment.
Sí. I que la seva mare no es faci mal a l'esquena, que
sobretot,
això també és superimportant.
Molt important, sí. Mm-hmm.
Estem parlant de les... Bueno, evidentment, el Pep és molt jove, però estem parlant de les persones grans també. I si les persones grans han de viure a residències, entenc que també IndieLife és una ajuda tant per elles com per als treballadors, en aquest cas.
Correcte, sí. De fet, els treballadors de l'entorn sanitari tenen 3 i 4 vegades més baixes per temes musculoesquelètics d'altres sectors, no?, industrials, i això doncs, evita que es facin mal a l'esquena i que, a més, puguin aixecar la persona amb dignitat i també sense fer-li mal. No? Vull dir que aquí, al final, tothom guanya.
M'agrada molt, no?, que vagi dient el tema de la dignitat, no?, perquè no es parla gaire.
De
la dignitat.
És veritat. No, és que jo crec que és una gran idea. Escolta, jo no sé el tema... No sé si funciona o no funciona en el sentit de... És a dir, que costa molt fer-se lloc, no?
Tothom
té moltes vegades les solucions fàcils, les que donen la seguretat social, podríem dir... Evidentment, vosaltres sou una empresa que arribeu doncs, de fora, que no teniu a veure, però és que al final, si es valora tot, jo crec que és una gran idea per a la dignitat i perquè tot sigui més fàcil. No, Josep, què penses?
Doncs, efectivament, jo... Sí, no, sí, totalment. La veritat és que m'ha donat moltíssima autonomia a aquesta, bueno, aquest aparell, aquesta solució. A més, és molt fàcil de portar per dins de casa, molt fàcil de maniobrar, així que, la veritat, jo estic molt content i m'ha obert moltes portes.
Fantàstic. Com es pot contactar amb vosaltres? Pàgina
doncs,
web, imagino.
Sí, tenim la pàgina web, encara en anglès, perquè acabem d'aterrissar... Uh-huh. Bueno, fa 2 anys que estem certificant producte.
Doncs s'ha de traduir però... ja. Això s'ha de traduir.
Sí, estamos en ello. I al febrer pues, hem començat tot el tema de la comercialització i estem pues, amb la web, els fulletons, vídeos. Però, bueno, indieLif.com. Si no, contacto@indieLif.com i si no, doncs en el meu telèfon directament jo us puc assessorar, us puc atendre i bueno, sense cap problema ni
Fantàstic.
Cap compromís.
Fantàstic. Doncs Esther Cortavella.
Costa Vella.
Tens raó. Mira, ho he dit bé al principi i malament ara. Sí.
I el Josep de Martí.
I el Josep Martí, usuari doncs, dels vostres productes. Gràcies per acompanyar-nos per parlar de la dignitat de les persones grans, dependents o amb mobilitat reduïda. I ànims, que jo crec que heu tingut una idea fantàstica. Molts ànims.
Moltes gràcies.
Va, nosaltres que fem una petita pausa de res i repassem les principals notícies que ens ha portat Rosario. Ara venim de seguida.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, doncs continuem, Rosario, uns minuts més amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya i portes molt bones notícies, donat que SEAT invertirà 300 milions d'euros més en el seu pla d'electrificació per construir una planta d'acoblament de cel·les de bateria a Martorell, segons ha anunciat ahir dilluns la filial espanyola del grup Volkswagen.
Sí, la planta estarà connectada amb el taller on es fabricaran alguns elèctrics del grup alemany, com ara el Cupra Raval, i gràcies a aquesta inversió es generaran 400 llocs de treball directes i 100 indirectes més. Uh-huh. La inversió es presenta al nou Pertabec de bateries, dotat amb 850 milions per optar finançament públic. L'empresa confia rebre un percentatge important de la inversió en ajudes després de la decepció de la primera fase del Perta, i a més, invertiran 300 milions d'euros addicionals per construir aquestes instal·lacions. Rafa.
Fantàstic, també. Bé, són bones notícies que el mercat hoteler... És que ara, clar, aquesta és l'època, eh?
Home, si no és ara, aquesta temporada alta...
Si no és ara, no sé quan serà.
Ara, a mi doncs... si em pregunten si haurien de venir al juliol, jo els diria que ni de broma.
Que no vinguin.
Quina calor, ja, my God.
És veritat, però una vegada estan aquí, ja fan gasto i no poden
sobretot no que passi.
No poden marxar. Doncs us expliquem que el mercat hoteler de Barcelona ha pres un nou impuls gràcies al fort interès pel luxe, el refugi d'inversors i el segment en què la ciutat encara té camí per recórrer. O sigui, la gent s'està interessant pel luxe.
Sí, 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 les últimes operacions en actius d'alta gamma han portat la capital catalana a liderar l'inversió en hotels a Espanya des de començaments d'any, sí, amb entre 400 i 500 milions d'euros, comptant Barcelona, ciutat i la seva àrea d'influència. Segons dades preliminars de la consultora immobiliària Colliers, els 180 milions d'euros que Blasson i AXA han pagat per l'hotel Sofia i els més de 220 milions que han desemborsat el grup saudita Olayan pel Mandarin han fet que en només 6 mesos Barcelona superi la inversió de tot el 2021 amb 225 milions d'euros en 7 operacions.
Déu-n'hi-do.
M'encanta aquests números. És que els parlem tu i jo com si fossin 2 euros.
A tu t'encanta escoltar.
Oi, a mi aquests 150.000.
Aquestes xifres enormes.
Unes xifres que tu i jo com si res. Tu.
I tan important, Rosario, com les quantitats, el moviment és indicatiu també del potencial de Barcelona al producte de luxe, que es percep molt bé segons els portaveus de Colliers.
I que duri, que duri. Mm.
I per altra banda, l'entitat francesa Briga, que té 500 milions d'euros sota gestió, celebra el seu any instal·lada a Barcelona.
Sí,
empresa, eh?
Fa un any va escollir la capital catalana per instal·lar-hi les seves terceres oficines a Europa, després de Londres i París, perquè, segons els seus directius, Barcelona és la ciutat ideal per conèixer oportunitats d'inversió al sud del continent, té un ecosistema tecnològic robust i la seva posició geogràfica és estratègica. A més, la ciutat comtal fa de connexió amb la resta d'Espanya i els mercats llatinoamericà i nord-americà. A les seves oficines, dirigides per Isabel Gallo, l'empresa ocupa 3 persones i té previsió de contractar-ne una més, i al llarg d'aquests darrers 12 mesos els fons han realitzat 3 inversions en companyies locals i ha finançat una firma portuguesa.
A Madrid, una altra ciutat rellevant, el fons preveu tancar la primera inversió en els propers mesos, eh, Rosario?
Sí. Recordem que l'objectiu d'aquest gran fons francès es basa en acompanyar startups tant en fase inicial com avançada i que per fer-ho té 2 vehicles d'inversió. Un es dedica a invertir 100.000 milions d'euros i l'altre porta a terme operacions valorades de 3 a 10 milions d'euros.
I parlem de la constructora 11H, és així?
011H, sí, té un nom una mica estrany. Sí,
sí, és una constructora, eh? 011H, sí, sí. Perfecte. T'ho han fet molt fàcil, en aquest cas.
Sí, la veritat és que el nom, no
tu
sé.
Tu llegeixes i dius, què és això? Bueno,
sí,
doncs, no, no
la Rosario m'ha posat l'hora de les 11.
Ha aconseguit 25 milions d'euros en una ronda d'inversió que ha estat liderada pel fons d'inversió Redalpine.
L'startup invertirà els diners en incrementar la digitalització de la seva operativa i augmentar el número de persones que tenen al seu equip i és que volen passar a créixer per tal de fixar 50 professionals del sector digital i enginyer i arribar a les 100 persones aquest any. També destinaran els diners a incrementar les prestacions de la seva plataforma tecnològica que permet millorar l'eficiència de tot el procés de disseny i construcció d'un edifici.
Rosario. S'ha acabat el guió.
S'ha acabat, sí.
I s'acaba la sintonia.
Sí, què vols dir? Jo puc cantar, això de que s'acaba la sintonia, no hi ha problema.
Jo el que et dic, clar, és que els nostres convidats d'avui no ho saben, però aquest programa que ha tingut 2 anys d'emissió en antena, per coses de... Bueno, per coses no, per nous projectes, per nova graella, doncs s'acabarà el divendres i ha estat un plaer.
Ai, per mi també, 2 anys, Rafita.
Que sàpigues que, clar, aquí Salvador Aragonès, que és el nostre capo i estem enamorats d'ell, vas venir, un dia a substituir-lo, no sé com
sí,
va ser allò.
Sí, perquè tenia un funeral, el Salvador,
tenia un funeral...
I em va dir, pots venir el dia...
I per nosaltres
va ser que més me'n recordo, perquè va dir, pots venir el 15 o 16 de setembre, i vaig dir, em va fatal el dia, perquè era jo celebrava l'aniversari del meu casament, i jo deia, tot el que li vaig dir al meu marit, carinyo, és que no li puc dir que no, perquè, pobre, té un funeral de la seva neboda, o sigui, era una mica dur, I aquí que vaig venir, ja ens van enamorar, i, bueno, aquí comença la nostra història d'amor.
Escolta, doncs sí,
amb Ràdio Estel, amb Economia,
van connectar...
amb el Raf, amb Camins, la Maria José,
van
el Ferran, tothom.
Molt bé. I la Paula,
i la Paula.
Van connectar molt bé.
L'Alexa, o sigui, amb tothom.
Sí, Pol Massà s'ha fotut amb tu.
Sí,
tu
la Mercè, que és un amor.
La Mercè, que l'has conegut avui 2 anys després. Escolta, ha estat un plaer, Rosario. De
igualment,
veritat.
De veritat.
Bueno, Economia Valors continuarà la temporada.
Sí, que continua, sí, però ja no estaré amb tu.
Ja no
estaré amb tu.
En quina franja horària ja ho
explicarem. Et poso les banyes.
Bueno. No passa res.
Obligada.
Com ho fas amb una persona que em cau bé... Doncs
a mi
ja...
també, és molt maco, també.
No podem dir res, eh?
Mai se sap, Rafa, potser en algun moment es retrobem. Ja saps que
mai
això és un hasta luego,
vida... Ui,
Lucas.
Dan, la vida dona unes voltes que...
Oh, tu diràs.
Rosario, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Rafa.
Fins aquí, Economia en Valors, versió Rosario.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, doncs a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts, darrer dimarts de la segona temporada de Camins, amb el nostre Woody particular de Toy Story. Hay una serpiente en mi bota. Sí, o sigui, com hem parlat de Toy Story a l'inici, dic que ets Ferran, el Woody, de... no sap res. Bueno, el Woody de Camins, Ferran Capdevila a la producció, tenim a Júlia Llulbe i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, sempre a les mans de Maria José Mendoza i DJ Morral. El vell rocker de Radio Estel, David, a les vies de so i al muntatge musical. De seguida, informació en el butlletí de les 9, us expliquen tot, la prèvia del debat electoral. Veuràs el debat, Rosario, aquesta nit?
Bueno, potser sí, amb el meu marit li encanta el tema polític. Sí, el que passa és que em poso una mica nerviosa, em puja el cortisol i després dormo malament.
Doncs et fas una tila
coses,
o algo, una tila.
Em poso molt nerviosa, bueno, amb aquesta gent. Bueno.
Doncs una estona, quan ja vegis que et puja l'atenció...
No, perquè m'enganxa. Quan començo ja m'enganxa, ja no puc estar una estona. Ja però vaig acabar tant, fins al final, tant, encara que sigui l'una de la matinada.
El veuràs o no el veuràs? Que no
jo crec
tu.
Que sí. Soc molt libre, jo molt balança.
Doncs la prèvia del debat a TV3 us fan ara Júlia Julve i Carla Buigas. I pel directe acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà hi tornem a les 8 en punt. Serà dimecres i tornarem a fer camins. Cuideu-vos, bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.